a distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. El dia continua avançant després del matí, aquestes últimes hores amb Mercè Raga, abans amb Pol Marçà. Ara el protagonisme és per a l'actualitat social i religiosa l'endemà de la gran festa de la Puríssima, de la Immaculada. L'estel de Maria, que corona la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, ja il·lumina Barcelona, Catalunya i el món. Aquest 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada, queda en la història com el dia en què s'ha fet realitat el fruit d'un dels últims impulsos cap a la finalització d'aquesta gran obra d'Antoni Gaudí. Una veritable Bíblia sobre pedra i un complet recull del misteri de Déu i la història de la salvació, amb tota la seva riquesa artística i teològica projectada, a més, cap a l'exterior. Nosaltres, des de Ràdio Estel, vam ser-hi per acostar-vos al que ha estat un fragment especialment ric dins de tota la gran sinfonia d'aquesta basílica. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que, sens dubte, la sorpresa del dia va ser el missatge que el papa va adreçar a tothom i que es va projectar en un vídeo abans de la benedicció final de l'Eucaristia, ahir a la tarda. Francesc destaca la importància de la llum que aquest nou estel de 12 puntes ofereix a Barcelona i al món. A més, l'enginyer industrial Josep Maria Tarragona, biògraf d'Antoni Gaudí i estudiós de la vida i l'obra de l'arquitecte, va explicar en una entrevista al programa Camins, des de la mateixa Sagrada Família, que la vida cristiana de Gaudí es va anar vinculant progressivament, des d'una certa indiferència o allunyament, els últims anys a la construcció del temple. I el papa, d'altra banda, va visitar ahir la comunitat del Cenacle. Va demanar a les persones que el van rebre i que en formen part, que ajuden moltes persones a sortir de diferents esclavatges, com ara la drogadicció, que no tinguin por de les misèries humanes. Aquestes i altres informacions, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona ha fet un pas més en la seva història de camí cap a la finalització. Aquesta festa de la Immaculada ha estat marcada per la benedicció de la Torre de la Mare de Déu i l'encesa de l'estel que la corona, un moment que es va viure poc després de 8:15 del vespre, en completar-se la processó final de la missa que va presidir el cardenal Joan Josep Omella. Però la sorpresa del dia va ser, sens dubte, com us dèiem ara, el missatge que el papa va adreçar a tothom i que es va projectar en un vídeo abans de la benedicció final de l'Eucaristia. Francesc ha destacat la importància de la llum que aquest nou estel de 12 puntes ofereix a Barcelona i al món.
Esta estrella que el gran arquitecto Antoni Gaudí soñó que coronaría la torre de la Virgen María. Los invito a que contemplen a nuestra madre, porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño.
El pontífex ha recordat especialment les persones necessitades i excloses.
También quiero hacer llegar mi saludo de un modo especial a los más pobres de esa gran ciudad, a los enfermos, a los afectados por la pandemia del COVID-19, a los ancianos, a los jóvenes que por diferentes situaciones ven comprometido su futuro. Queridos amigos, para todos ustedes brilla hoy la estrella de la Torre de María.
En un altre moment, el Sant Pare va expressar el seu desig que els diocesans de Barcelona facin la ciutat més habitable i més acollidora per a tothom. La missa de la tarda a la nau principal de la Basílica de la Sagrada Família, amb la litúrgia pròpia de la solemnitat de la Immaculada, va ser el moment religiós més important del dia. En l'homilia, el cardenal Joan Josep Omella va repassar l'orografia de Barcelona des de la importància de diversos temples i esglésies que tenen Maria, Josep i Jesús com a referents. L'arcabisbe de Barcelona va recordar que Antoni Gaudí és l'autor d'una obra incomparable sense que inicialment hagués de ser l'arquitecte encarregat, sinó que va ser-ho finalment per voluntat de Déu.
Gaudí, conegut com l'arquitecte de Déu, va posar els fonaments d'un temple que seria, anys més tard, un dels més bells i impressionants de tot el planeta. Un temple que porta més de 5 generacions en construcció. Un temple que mostra al món la bellesa i la profunditat del misteri de Déu. Trinitat que es revela en Jesús, el fill de Déu fet home. Dir Gaudí és dir Sagrada Família, i dir Sagrada Família és dir Barcelona. Aquesta basílica s'ha convertit en un important patrimoni artístic, cultural i social. Sense pretendre-ho, el temple de la Sagrada Família és l'emblema de Barcelona.
A l'Eucaristia van concelebrar l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, l'arcabisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, i els bisbes auxiliars de Barcelona, Sergi Gordó i Xavier Vilanova. Van ser aquests els concelebrants principals. També hi havia l'abat de Montserrat, Manel Gasc. Entre les autoritats civils destaca la presència de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. I després de la missa i la benedicció amb l'encesa de la torre, Joan Josep Omella va visitar uns minuts l'estudi d'aquesta casa de Ràdio Estel, al cor de la Sagrada Família, des del qual es va emetre el programa Tot anirà bé de 3 a 6 de la tarda amb Toni Marín i després el magazín del vespre amb Rafa Sanahuja. El cardenal Omella es va mostrar molt content per la resposta de la gent i pel resultat global de la jornada.
Sensació de joia i no de cansament, sinó de molta alegria. Molta alegria perquè he vist moltíssima gent dintre de la basílica, moltíssima gent fora de la basílica, amb el vent i el fred que feia. Allí estaven esperant veure la il·luminació de la torre. És dir, he vist una gent de Barcelona i dels que venen de fora de Barcelona que estaven esperant algo prodigiós, la il·luminació de la torre, que és un símbol.
Recordem que la jornada va ser d'allò més rica. Al matí es va fer tot un cerimonial de cultura popular amb sardanes, castells i altres expressions a l'interior de la Sagrada Família, amb la presència, entre altres personalitats, del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en algunes estones. Al final de la missa, a més del missatge del papa, l'Orfeó Català i el conjunt instrumental Ensemble Emporium van interpretar un magnificat composat especialment per a l'ocasió sota la direcció de Marc Timón Barceló, que va ser l'autor de l'obra.
Sense distància, l'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de 3 quarts de 2. No deixem encara el ressò de la gran festa d'ahir perquè l'enginyer industrial Josep Maria Tarragona, biògraf d'Antoni Gaudí i estudiós de la vida i l'obra de l'arquitecte, va explicar ahir també en una entrevista al programa Camins, que va compartir amb l'arquitecte Chiara Curti des de la mateixa basílica de la Sagrada Família, que la vida cristiana de Gaudí es va anar vinculant progressivament, sobretot els últims anys de la seva vida, a la construcció del temple.
Ell no estava en el projecte de la Sagrada Família. Estava, és més, en les guerres carlines. Ell va ser un soldat de l'exèrcit liberal, no de l'exèrcit carlí, per situar-nos en el segle XIX. Aleshores, ell arriba en un segon moment, com moltes vegades fa la providència, d'una manera casual, d'una manera providencial, però s'arriba a identificar tant amb aquest projecte que, com va dir Benet XVI en la dedicació del temple, mentre ell construïa la Sagrada Família, la Sagrada Família el construïa amb ell com a persona o com a cristià.
Josep Maria Tarragona, que ha col·laborat molt activament amb els documents del procés de beatificació d'Antoni Gaudí, va recordar l'esperit de pobresa de l'arquitecte fins al punt que va morir com ell volia, envoltat de pobres a l'hospital que els acollia en aquella època, ara fa un segle, concretament el 1926. El biògraf també va explicar que Gaudí es va voler casar dues vegades i que gràcies al no de les dues dones amb qui va voler emparellar-se va facilitar que consagrés la seva vida a la gran obra de la Sagrada Família. Deixem ja de banda la gran festa d'ahir per explicar-vos que el papa va visitar, també ahir a la tarda, la comunitat del Cenacle, una entitat que ajuda moltes persones a sortir de drogadiccions i d'altres captivitats de la vida. Va demanar a les persones que el van rebre i que en formen part que no tinguin por de les nostres misèries humanes. Després de veure una pel·lícula sobre la vida de Sant Josep realitzada pels joves hostes de les dues fraternitats de Medjugorje i d'escoltar algunes de les històries d'acollida i renaixement, Francesc va agrair als membres de la comunitat el gran treball que realitzen. Els va assegurar que a Jesús li agrada la realitat tal com és i no pas maquillada.
Sense distància, el compromís de Ràdio Estel sobre el panorama informatiu, social i religiós.
4 minuts i mig i seran les dues. Altres notícies en format més breu. Ajuda a l'Església necessitada a Espanya ha alertat avui de l'augment imparable, diu, del jihadisme a l'Àfrica. El director de la Fundació Pontifícia, Javier Menéndez Ros, ha explicat que hi ha moltes zones al món on hi ha persecució religiosa, però en aquesta ocasió l'entitat vol posar el focus a l'Àfrica. Diu que fa mal l'Àfrica profundament, sobretot per la manca de sensibilitat d'Occident davant de tantíssima necessitat. Menéndez Ros ha recalcat, en el cas de l'acte de la presentació de la campanya anual d'ajuda a l'Església necessitada, que el jihadisme té pretensió de convertir-se en una cosa transcontinental que arribi fins a l'Àsia. És per això que ha demanat a Occident que no sigui egoista, ja que només actua quan el jihadisme el colpeix de prop, però quan passa a Burkina Faso o a molts altres països, fa orelles sordes. Des de Nigèria fins al Txad, passant per Líbia, Mali, Moçambic, Níger, el Camerun, la República del Congo, Kènia, Somàlia o Burkina Faso, els cristians necessiten el suport de tots els creients, segons recorda Ajuda a l'Església Necessitada. Hem sabut també que el monestir de la Mare de Déu dels Àngels i Santa Clara de les Dominiques de Manresa ha decidit iniciar un procés de discerniment de 5 anys en el que podria ser una refundació d'aquesta comunitat contemplativa dominica. Això ho dona a entendre Lucía Caram, la popular religiosa catalana d'origen argentí, que ha anunciat que s'han endinsat en la nova formulació carismàtica buscant un camí jurídic per viure'l dins de l'Església i, en la mesura del possible, també en l'orde. Aquest nou camí comptaria amb l'acompanyament i el vistiplau del Papa Francesc, segons Sor Lucía Caram. Es tractaria d'una experiència de 5 anys que continuaria madurant, cercant en l'encaix de les dominiques en aquesta nova visió que, segons Sor Lucía, parteix de la idea que el seu claustre és el món. També recordem que el govern acaba de decidir retirar la creu de Sant Jordi al sacerdot Josep Lluís Fernández Padró, acusat d'abusos sexuals. La portaveu de l'executiu, Patricia Plaja, anunciava dimarts que s'ha acordat aquesta revocació de la distinció al qui va ser durant molts anys capellà dels bombers i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, després de les acusacions greus contra ell i pel fet que el Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, que el jutge, hagi reconegut públicament que hi ha indicis fonamentats de la comissió d'un delicte. Recordem que Josep Lluís Fernández havia dirigit també la pastoral del trànsit a l'arxidiòcesi de Barcelona i havia rebut la Creu de Sant Jordi el 2007. També va ser missioner a l'Àfrica, sobretot al Camerun. I la comunitat ecumènica de TG serà a Barcelona per celebrar aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família una pregària internacional. La trobada comptarà amb la presència del prior, el germà Alois i altres membres d'aquesta comunitat del petit poble francès. Aquesta pregària amb cants de TG forma part dels actes de la Sagrada Família organitzats ja ahir sobretot, però aquests dies en general, per la inauguració de la Torre de la Mare de Déu. Fins aquí l'actualitat sense distància. Aquest migdia us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició d'aquesta setmana de la revista Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45 de la tarda. Avui sí, recuperem l'horari normal. Novament a prop de tu, sense distància, i a les 8, en el programa magazín Camins. Fins després, que vagi bé.
Les nostres comunitats haurien de ser espais de diàleg i d'escolta real i profunda. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem l'entrevista amb Monsenyor Toni Badell, bisbe auxiliar de Barcelona. El catequista no és el mestre que ho sap tot, també és aquell que fa un camí de recerca, assegura el també president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi. Entre altres temes, Monsenyor Badell ens parla sobre la vocació.
La clau és que els cristians visquem en profunditat i amb alegria cadascú la seva pròpia vocació. I, per tant, que els preveres estiguin enamorats de la seva vocació i que ho diguin, que ho contin, no? Fixa't, el Senyor te crida a ser prevere, el Senyor te crida a ser consagrat, el Senyor te crida a ser monjo o monja, el Senyor te crida a ser laic al mig del món. Això ho has descobert perquè el Senyor t'ho ha ajudat a descobrir.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.